Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa de dimecres 16 d'abril de 2025. Què tal, com esteu? Nosaltres us acompanyem un dia més, sí, també avui, i demà també hi serem, des d'ara i fins les 12 menys 2 minuts. Com cada matí, en nom de tot l'equip desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio L'Èrdola, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital alpenedesenca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I serveixen aquests minuts inicials per presentar-vos com anirà aquest matí de dimecres, qui ens acompanyarà i de què parlarem. D'aquí uns instants, l'Oriol Soler, el nostre guia de muntanya favorit, ens porta a la muntanya. Avui, justament, a fer barrancs. I posarem el focus en fer un barranc per primera vegada. Potser és una opció que us plantegeu per aquests dies de Setmana Santa o que esteu fent ja, potser, si les gaudiu. D'aquesta manera arribarem a 9:45, parada i fonda, primer flash informatiu amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Els fisioterapeutes s'han incorporat recentment als CAPs, als centres d'atenció primària del Penedès, i avui, a 9:45, a la veu de la salut, la fisioterapeuta Meritxell Casanyes ens explicarà com funciona aquest nou servei de fisioterapeuta a l'atenció primària i comunitària. Sí, d'aquí uns minuts sortim a la muntanya a fer barrancs. A les 10:06 també us proposem sortir de ruta, ruta penedesenca, ruta a través dels 10 miradors que conformen la ruta de miradors Miravinya arreu del Penedès. Han estat 5 durant anys i des de fa poc s'hi han sumat 5 més i ara en tenim 10 en total. A les 10:06 ens acompanya la directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, la Núria Sala, per presentar-nos un a un aquests 9 Miravinya i fer-nos recomanacions per descobrir el Penedès aquesta Setmana Santa. A 10:45 de nou tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. I després d'actualitzar-nos, seguim tot fent tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyen la Fina Milà i la Natàlia Navarro a Ràdio Vilafranca i el Pere Mitjans a Canal 20, a Olèrdola, i els preguntarem quins plans tenen aquesta Setmana Santa, què els agrada fer, què ens recomanen. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb música, i avui serà música de jazz, perquè des de Jazz Club Vilafranca ens presentaran la quarta edició del cicle Nu, que celebren del 23 al 27 d'abril a Vilafranca. També comptarem amb Jordi Ribas, que ens explicarà els plans de Setmana Santa a Vinzeum. A 11:45, 5 minuts els darrers per l'actualitat de les nostres dues comarques per saber com acaba aquest matí de dimecres a l'últim flash del dia. I acabarem amb l'agenda al detall amb un parell de recomanacions per aquests dies. D'una banda, visites guiades al patrimoni històric de Calafell, que ens explicarà Georgina Valls, educadora patrimonial. I de l'altra, la coral vilafranquina L'Espinguet Ultima, el musical Peter Pan, que estrenen el proper 26 d'abril al Casal. Ens ho explicarà la seva directora artística, la Txell Montserrat. A les portes de Setmana Santa segur que sou molts els que prepareu sortides a la muntanya o potser ja esteu de vacances i ens escolteu des d'algun punt de la nostra geografia. Sigui com sigui, sempre és bon moment per descobrir la muntanya de la mà del nostre guia de referència, l'Oriol Soler, que avui ens parla de fer un barranc per primera vegada, de com gestionar-ho. Connectem amb Ràdio Sant Sadurní, on ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Com bé dius, ens acompanya un mes més l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia. Com estem?
Bon dia. Aquí a les portes de Setmana Santa, ja amb ganes de, suposo, de tothom, de festa, de gaudir dels dies que ens hem guanyat. I per què no fer-ho a la muntanya, no?
Efectivament, Setmana Santa, per la gent que ens estigui seguint, potser molts d'ells des de casa, des d'algun punt del món fent turisme, o bé els que encara ens toca treballar abans d'enganxar aquests dies. Sigui com sigui, Setmana Santa sempre és aquell moment per agafar aire i després encarar-ho, perquè després ja fins l'estiu sí que no tenim massa més aturada, però com a mínim agafar una miqueta d'aire.
Sí, tot així, els que treballem potser Setmana Santa també, doncs, bueno, amb uns altres aires igualment, sempre es viu diferent.
Avui ha canviat una miqueta el temps, per tant comença aquesta caloreta amb la primavera. Avui anem a fer barrancs.
Sí, sempre arriba aquesta època de l'any, sempre acabem parlant de tema barranquisme d'aigua. Ja sabem que per nosaltres és com l'activitat principal i personalment és de les activitats que més m'agrada, més divertida i molt completa, que tens la part física, la part d'adrenalina, diversió amb si vas amb amics, amigues, família o inclús amb nosaltres treballant, a nivell de portar clients també, doncs, si el grup és xulo, ens ho acabem passant tots molt, molt bé, no? I ara, com bé dius, doncs, ha canviat el temps, hem tingut molta pluja, per tant, els barrancs van carregats d'aigua. De fet, així com a anècdota, fa 3 dies vam intentar anar al barranc de Castell del Vallès, que a vegades el nombrem, no?, que el tenim aquí al costat, i anava passadíssim d'aigua, que érem 3 guies que no ens vam ni atrevir a entrar de la quantitat d'aigua que hi havia. I bueno, va ser, bueno, ens va fastidiar el dia, no?, perquè la nostra idea era anar a mirar com estava el barranc per començar la temporada, però alhora va ser un, bueno, molt bona indicació, perquè vol dir que sembla ser que tindrem aigua durant tota la temporada i, per tant, bueno, molt contents de que per fi ha arribat la pluja, ha arribat l'aigua, que portem potser des que vam començar fa 5 anys o així, que arrastràvem la sequera i per fi ha arribat. I avui el que parlarem és amb tema de barrancs, és sobretot de la gestió que fem quan anem a fer per primera vegada un barranc. Que no vol dir que el descobrim nosaltres, que això seria una altra gestió, no? Una torrentera, un barranc que podem veure que pot ser interessant per fer la pràctica del barranquisme i l'obrim, no? Ho fiquem instal·lacions i a més. Això seria una altra gestió. Avui és com fem la gestió nosaltres d'anar a descobrir un barranc que ja existeix, però nosaltres no l'hem fet mai. Per tant, què hem de fer a nivell de seguretat i de més. Primer de tot, a casa, sempre parlem de que ha d'haver una feina prèvia a casa, que al final acabarà sent un tema de seguretat, que és buscar informació sobre el barranc, tota la informació que puguem aconseguir de pàgines més o menys fiables i oficials, no? Per trobar tota la informació d'aquell barranc i que no arribem allà i que ens trobem a sabem què, no? Aleshores, es coneixen les ressenyes, que són com un mapa. Les ressenyes estan formades per dues parts. Un mapa, primer de tot, normalment acostuma a ser casolà, fet a mà, que és un croquis de com arribar fins a l'inici del barranc, on trobarem l'aproximació, el descens i després el propi barranc, i el retorn, perdó, i després trobem una ressenya, una imatge amb tot el que ens trobem dins del barranc, és a dir, el número de ràpels, salts, tobogans i demés. Normalment en aquesta ressenya, en aquest dibuix, trobem els ràpels amb una R gran, els salts marcats amb una S, un resalte, que seria una zona on haurem de desgrimpar, amb una R petita, i un tobogan amb una T. Al final és senzillet i no ens compliquem gaire la vida amb aquestes coses. Però sí que és veritat que al costat ens dirà l'alçada que hi haurà. Per tant, ens podrem imaginar si hi ha un salt de 6 metres, allà ens ho estarà indicant. Després també haurem de mirar quin tipus de reunió. Quan diem reunió, ens recordem-nos que parlem de per on passarem la corda, que serà, per tant, el punt d'anclatge a la roca o natural, que seria en un arbre, i per tant això ens interessa saber-ho. Quin tipus de reunió hi haurà i, per tant, ens farem una idea de la seguretat, que, bueno, si és una reunió més segura o menys segura, i la ubicació dins del barranc, és a dir, si el tindrà a la dreta, a l'esquerra, arran d'aigua. Bueno, és un interessant, perquè si, per exemple, està arran d'aigua, si augmenta el caudal, potser la reunió desapareix. Aleshores, si això m'ho dona la informació, m'ho dona la ressenya, doncs molt, molt millor. Després tindrem horaris d'aproximació, de descens i de retorn, més o menys. Sempre al final és acostuma a ser una cosa molt estàndard i que, bueno, que la persona qui ha fet la ressenya potser si anava en un grup de 4 o en un grup de 6 o eren 2. Aleshores, aquí dependrà molt de cada grup. També el tema del caudal ressenyat, no? És a dir, en condicions normals trobarem tanta aigua. Doncs aquí hem de valorar, no? Potser aquesta principi de temporada, potser un barranc ens diu que normalment hi ha un fil d'aigua i ara, a principi de temporada, hi ha molta aigua. Per tant, tampoc no ens podem fiar 100%, però bueno, va bé tindre aquesta informació. I sobretot, superimportant, les possibles escapatòries. És a dir, si se'ns torça el dia o nosaltres doncs, no veiem clar alguna situació o el que sigui, saber a on puc sortir del barranc i, per tant, posar-me a un lloc segur i poder marxar cap a casa i un altre dia ja veurem si tornem o no tornem. Mm-hmm. Però tindre l'alternativa aquesta de sortida. Tot això es troba en una ressenya, com he comentat, i ho podem trobar en guies de PP, que hi ha moltes guies de barrancs, sobretot per zones, a internet. Hi ha una pàgina d'Infobarrancos on està tot bastant actualitzat, revistes, bueno, informació que podem trobar fàcilment, sobretot avui dia amb internet es troba molt, molt fàcilment. Un cop tenim la informació de la ressenya, el que hem de mirar és la previsió de material que necessitem. Com hem comentat, normalment veurem els ràpels, veurem el número veurem un número al costat, que són els metres que hi ha, i això ens servirà per agafar la quantitat de corda que necessito. Normalment haurem d'agafar el doble de corda que necessito, és a dir, si hi ha un ràpel de 20 metres, hauré d'agafar 40 metres de corda per poder recuperar-la, per poder estirar de l'altra banda de la corda i poder recuperar la corda. Després, per exemple, si ja em diu la ressenya que ja el material és una miqueta precari, les reunions són precàries i de més, doncs potser m'interessarà portar algun material de reequipament o material de fortuna, perquè si, per exemple, trobo alguna reunió que no m'acaba d'agradar o es mou, doncs, i tinc un arbre robust al costat, doncs sempre quan jo tinc els coneixements podré muntar amb unes vagues i uns mosquetons o uns mallons i així, podré muntar una reunió natural, que segurament hauré d'abandonar aquest material, però almenys podré progressar per aquest barranc de manera, bueno, que es diu de fortuna, no? Amb alguna maniobra de fortuna. Normalment, si és un barranc comercial, és a dir, que es fa molt, segurament les instal·lacions estan molt ben fetes. Les empreses ja s'encarreguen de que així estigui, o ajuntaments i de més. Però si anem sobretot a descobrir barrancs que potser no són tan coneguts, aquí, ojo, perquè sí que s'ha de vigilar i portar sempre per si de cas. I després el portar neoprè o no, no? Si és un barranc aquàtic, sec, o per exemple és sec, però amb les gorgues de la recepció del ràpel, amb aigua. I a vegades, per exemple, sobretot cap a finals de primavera, estiu, no? Que s'asseca el barranc, potser aquesta aigua comença a estar podridota, així amb pudor i de més. Doncs, bueno, potser sí que en lloc de portar neoprè complet, prefereixo només portar la part de baix. Bueno, és valorar diferents opcions amb la informació que jo tinc. I després, sobretot, amb tot el que he descobert aquí, amb la ressenya, amb el planning que m'he fet de la ruta i tal, valorar si l'experiència del grup pot afrontar aquest barranc o no. Per això és important també, perquè a vegades ens encigalem, no? I volem fer el Núria, no? A vegades sempre el poso d'exemple com a barranc canyero de Catalunya. És un barrancazo, és preciós, és espectacular, però, ojo, perquè té les seves cosetes. Cada any, a principi de temporada, potser perquè hi ha massa caudal, surt alguna notícia que ha passat algun problema allà al barranc. Per tant, ojo amb això, valorar si el barranc el podem afrontar, si l'època de l'any és l'adequada per afrontar-lo, segons els coneixements que tingui cadascú. dins del barranc. Ja ens trobem dins del barranc. Primer de tot haurem de valorar, com deia, el caudal, no? Segons les referències que hem aconseguit a la ressenya o a la informació, i veure-ho si a dia d'avui que estic a dins del barranc es compleix la norma aquesta no escrita que està, o per les darreres pluges hi ha molta més aigua, com ens va passar a Castellà i vam decidir no entrar, o al contrari, portem sequera o aquesta zona no ha plogut i va totalment sec. Bueno, val la pena entrar-hi. Bueno, almenys repelarem i farem jornada a la muntanya, no? Que sempre està bé. Però almenys tindre tota la informació abans d'entrar dins del barranc. Quan estem dins del barranc, per exemple, quan sempre que arribem a un canvi de nivell, que és seria una cascada, pot ser una cascada d'un metre o de 15 o de 60, hem de valorar les opcions. Valorarem... Sí, hem de tindre la visió perifèrica, no? I mirar totes les opcions i veure si, per exemple, hi ha una instal·lació, o sigui, una reunió per muntar la corda, o n'hi ha dos, potser normalment hi ha una que va just per la cascada i una altra que va per fora, per si hi ha molta aigua, poder anar per una zona més segura. Puc valorar si és saltable, si des de dalt es veu que hi ha aigua cristal·lina, no hi ha roques i tal, podria valorar saltar, ara parlarem del tema dels salts. Potser veig una rampa perfecta, un tobogan d'aquapark, no? Un tobogan perfecte que em porta una aigua cristal·lina. Doncs puc valorar tirar-me amb tobogan. O no acabo de veure-ho clar de saltar i de més, però no hi ha reunions, doncs segurament això serà desgrimpable, no? Podré desgrimpar a poc amb seguretat i poder baixar. Tema ràpel. Sempre s'ha de seguir el protocol de seguretat del ràpel, que bàsicament és estar lligats o a la reunió, o a la corda, o en algun punt, sempre estar assegurats. I sempre serà el comodín de si algú no ho veiem clar. És a dir, si algun salt no el veig clar, repelo. Si un tobogà no el veig clar, repelo. Si algú té una miqueta de por, en repelem. Això sempre serà l'alternativa. Tema salts. Mai, 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 mai saltarem sense comprovar la profunditat, perquè ens arrisquem, i normalment són la majoria d'accidents, són torçadures del turmell o cops i demés, perquè creiem que és saltable, inclús salts d'un metre o de mig metre. Saltem i ens trobem que hi ha quatre dits d'aigua, perquè l'aigua està tèrbola i hi ha quatre dits d'aigua. Pum. 112 i tota la moguda, no? Mm-hmm. Aleshores, molt de compte amb això. Normalment, ja ho he dit abans, la majoria d'accidents és amb salts, perquè creiem que, però a l'hora de veritat, no és saltable. Per tant, el protocol de salt diria que un del grup ha de sacrificar el seu salt, entre cometes sacrificar, per tant, haurà de repelar o desgrimpar i anar a comprovar la profunditat. I aquesta persona ens donarà la informació de on es pot saltar, quina profunditat més o menys té, i amb això decidirem si fer-ho o no fer-ho. Tema tobogans, exactament igual que els salts. No em puc tirar per un tobogano, a més hi ha molta aigua i em tirarà amb molta velocitat cap endins sense haver-ho comprovat. Per tant, la mateixa gestió que el salt. I el tema de les desgrimpades, el que dèiem, sempre i quan es pugui fer una desgrimpada, segurament farà que guanyem una miqueta de temps en la progressió del barranc, però, ojo, si veiem que és molt exposada i que hi ha possibilitats d'arriscar o el que sigui, puc muntar una reunió i puc muntar un ràpel i repelar de forma segura, o muntar una corda per assegurar la persona que està baixant. Per tant, al final, en barrancs el que hem d'intentar és sempre minimitzar els riscos, perquè al final és un esport d'aventura, és un esport de risc, on hi ha un cert risc, però que és minimitzable. Per tant, anem sempre que ens podem preparar i sempre que puguem fer seguir aquests protocols, ho podem afrontar amb seguretat. I ja per acabar, en el tema de quan acabem un barranc, no? Podem recomanar actualitzar la ressenya que nosaltres puguem haver aconseguit d'internet, perquè sí que és veritat que les ressenyes potser es van fer fa 10 anys i han canviat. Allà on era saltable ja no és saltable. I aquí et fica un salt enorme, no? Que et diu salt de 6 metres. Bueno, sí, ara no es pot saltar. Per tant, podem actualitzar la ressenya per nosaltres, inclús si hi ha algun portal o així, informar la gent. I també avui dia hi ha a xarxes o inclús grups de WhatsApp que estan només per caudals, que es diu Infocaudales, o hi ha grups de WhatsApp de caudals per comunitats autònomes i demés, on la gent, quan fa un barranc, penja la foto del barranc i diu caudal bajo, normal, alto, imposible d'entrar. I d'aquesta manera informem a la resta de gent, no?, que, perquè pugui fer la seva activitat amb seguretat. Per tant, i a més a nosaltres ens serveix moltíssim també, quan volem anar a una zona. Ara, Setmana Santa, nosaltres anem a la zona de la Sierra de Cuenca i clar, jo estic al grup de Centro, no?, Centro d'Espanya, mirant a veure qui penja informació sobre aquella zona, perquè al final és aquesta informació és or quan vas a fer una activitat per, com estic dient tota la zona, per seguretat poder afrontar l'activitat.
Oriol, ara que parlaves d'aquesta Setmana Santa i d'aquesta proposta que feu des d'Orient Guies, com pinta la Setmana Santa? Ha plogut moltíssim, dèiem que els barrancs van amb força. Pinta bé, no només per barrancs, sinó tema muntanya, una mica de tot.
Pinta molt bé. S'ha d'anar mirant sobretot el tema de la meteo, com sempre, mirar a veure quan... si és molt variable i que no ens sorprengui, perquè al final estem a la primavera i ja se sap que pot inclús tindre una previsió del mateix matí de que farà sol, canvia la meteo i de cop a les 4 de la tarda fa la típica tempesta de tarda, que si ens pilla doncs, en un barranc, en una ferrada o simplement caminant per la muntanya, ens pot causar problemes. Per tant, això és molt, molt important. Això que dius el tema de, per exemple, que tenim molta aigua, clar, el xulo de que ara tenim és que es poden fer barrancs, per exemple, que abans no es podien fer. Aquí a Cabrera d'Anoia, a l'Anoia, aquí al costat, hi ha dos torrents que els vaig anar a descobrir jo personalment la setmana passada, que és el torrent de la Bleda i el torrent de la Guitza, que hi ha el Salt del Cargol, que potser ens pot sonar, que ara porten aigua. Aleshores, és molt bona oportunitat per descobrir aquells barrancs que portem anys que no valia potser tant la pena d'anar-los a fer perquè no portaven aigua, i ara sí. I aleshores, realment és una oportunitat xula de conèixer territori i conèixer llocs que abans potser no tenien aquest encant i ara, gràcies a l'aigua, sí que el tenen. Aleshores, molt recomanat aquests dos torrents, que els tenim aquí al costat, ja sigui per anar a fer barrancs com per anar a gaudir. Hi ha molts caminets per la zona que ens portaran als diferents salts d'aigua i que realment que val molt la pena. Per tant, animar a la gent aquesta Setmana Santa a descobrir territori com sempre, però que potser aquí al costat de casa també tenim espais que han evolucionat, que han canviat respecte a fa dues setmanes o fa un mes. Per tant, val la pena.
Turisme actiu i a sobre de quilòmetre zero per la gent que es quedi aquí al Penedès, doncs que aprofiti. Oriol, sempre és un plaer tenir-te més a més aquí al Penedès en xarxa. Que vagi molt i molt bé la Setmana Santa i ens retrobem el mes vinent.
Merci a vosaltres, a gaudir de la muntanya.
Així ho farem gràcies als consells i les recomanacions que ens fa periòdicament l'Oriol Soler, d'Orient Guies. I nosaltres ens plantem a 9:15 en qüestió de mig minut, cita amb l'actualitat, ens posem al dia com es lleva aquest matí de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès, i a 9:45 ens retrobem amb la veu de la salut, on avui els fisioterapeutes que han desembarcat a l'atenció primària són els protagonistes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15 del matí. Subirats aprova una moció de suport al dret a morir dignament. El ple de l'Ajuntament de Subirats va aprovar en la sessió ordinària celebrada el passat 5 de març una moció conjunta presentada pels grups municipals d'Esquerra, la CUP i Junts per Subirats per donar suport al dret a morir dignament. Aquesta iniciativa reafirma el compromís del consistori amb els drets fonamentals i la llibertat individual fins al final de la vida. Entre els acords adoptats s'inclouen la divulgació del document de voluntats anticipades, la formació específica pel personal dels serveis socials i de les oficines d'atenció ciutadana i el suport actiu a les activitats de l'Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya. A més, es reforçarà l'assistència dels serveis paliatius domiciliaris i es garantirà la seva disponibilitat 24/7. Ingressa a presó provisional un dels detinguts per la mort d'un vilafranquí a Roda de Barà. El jutjat d'instrucció 8 del Vendrell en funcions de guàrdia ha rebut aquest dimarts les quatre persones detingudes en relació a la mort violenta d'un home veí de Vilafranca aquest passat cap de setmana a Roda de Barà. El jutge ha acordat per un dels detinguts presó provisional comunicada i sense fiança. Els altres tres detinguts han quedat en llibertat amb mesures cautelars de retirada de passaport, prohibició de sortida del territori i a disposició del jutjat sempre que se'l requereixi. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i assassinat dolós consumat. Es concretarà la mesura a mesura que avanci la instrucció. Fins al diumenge 20 d'abril, l'Arbós celebrarà la Setmana Santa amb un programa complet d'activitats que combinen els actes litúrgics tradicionals amb processons, música i representacions. Un conjunt de propostes que posen en valor el patrimoni religiós i cultural del municipi. Els actes són organitzats per la parròquia de Sant Julià, la Confraria dels Dolors, el Cos de Portants del Sant Crist i els Pretorians Armats de l'Arbós, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la participació de diferents entitats i grups, com la Coral Polifònica del Vendrell, el grup musical Les Ombres, la banda de l'Associació Musical del Prat de Llobregat, l'elenc artístic arbossenc i els grallers Els Cofins. Premi en la categoria de millor marrà a la ramaderia Torner d'Olèrdola en el concurs d'ovella ovina ripollesa fet dissabte a Vic. Ramaderia Torner d'Olèrdola ha obtingut el tercer premi en la categoria de millor marrà en el quart concurs morfològic nacional d'ovella ovina ripollesa, celebrat dissabte en el marc del tradicional Mercat del Ram de Vic. En el concurs hi participaven una trentena de socis de l'Associació Nacional de Criadors d'Ovella de Raça Ripollesa, procedents principalment de les comarques de Girona i Barcelona. L'any 2023, Ramaderia Torner ja va rebre el segon premi en aquesta mateixa categoria de millor marrà.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
A l'equip d'atenció primària Penedès Rural Oes disposen des de l'any passat de nous perfils professionals que realitzen sessions amb intervenció grupal en funció de la necessitat del pacient. Inclou psicòlegs, fisioterapeutes, nutricionistes i higienistes dentals. Avui a la Veu de la Salut ens aproparem a la feina que en aquest àmbit realitzen els fisioterapeutes. Per això marxem fins a Canal 20. Allà ens espera el nostre company Raimon de Cara.
Així és, nou espai per parlar de la salut, la Veu de la Salut. En aquest cas parlem de fisioteràpia i ho fem de la mà de la Meritxell Casanyes, que és fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària. Meritxell, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primera entrada, per situar-nos, segurament que moltes de les persones, molta de la gent que ens està escoltant, no caldrà aquesta consideració prèvia, però de manera resumida, què hem d'entendre per fisioteràpia? Quan et pregunten en què consisteix la teva feina, en 30 segons, com respon?
Sí, la fisioteràpia és una teràpia basada en el moviment i sobretot s'utilitza després d'una lesió o d'una intervenció quirúrgica.
Moltes persones al llarg de la seva vida, un moment o altre, han acabat de passar pel fisioterapeuta o la fisioterapeuta.
Sí, és necessari.
I en el teu cas, tens aquest paper, la figura de fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària.
Sí, la figura del fisioterapeuta a PIC es va crear per tal de promoure i millorar el funcionament i l'autonomia en persones que pateixen problemes de salut crònics de baixa complexitat i alta prevalença. També per prevenir la discapacitat en persones en situació de prefragilitat o risc de fragilitat i per optimitzar el treball en xarxa amb altres agents de l'Ajuntament, amb el Consell Comarcal.
Des de quan us vau incorporar a aquest equip?
Ens vam incorporar fa uns 2 anys i mig. Un temps abans es van incorporar altres rols comunitaris, com la nutricionista i el referent de benestar emocional, que també realitzen grups. I també la higienista, que treballa amb la dentista.
Quines patologies tracteu?
Tractem persones amb problemes de salut musculoesquelètics, de crònics, de baixa complexitat i alta prevalença, com per exemple lumbàlgies, cervicàlgies, dolors de genoll, d'espatlla...
Quins grups? Quins grups realitzeu a la feina?
Sí, realitzem grups específics de cervicals,
sí,
de lumbars, de maluc i genoll, espatlla i fragilitat, que és més per la gent gran, que pugui venir, que pugui assistir al grup.
Que és el volum, el màxim volum de pacients que s'atenen, la gent gran.
Aquests sí, aquests... No. Hi ha gent de totes les edats, poden assistir joves des de 15 anys fins als 90 i pico anys, depèn del grup. Sí. També participo en altres grups dels meus companys, com el de la nutricionista, que fa els grups de síndrome metabòlica i d'hàbits saludables, i amb el meu company, el referent de benestar emocional, psicòleg, que presenta el grup de fibromiàlgia. I jo participo en gairebé 10 sessions de les 12 sessions que realitzem.
Perquè hi ha una relació, per exemple, doncs, amb el benestar, doncs, de mental, amb la situació física, quan una se sent bé, es troba millor, es pot també tenir una bona salut mental.
Sí. Per exemple, en el grup de fibromiàlgia fem 1 hora de psicologia, de benestar emocional, i 1 hora de fisioteràpia, que fem exercicis suaus per la gent que té fibromiàlgia.
I què es treballa en cadascun d'aquests grups que comentaves, de cervicals, de lumbars? Què treballeu en cadascun d'aquests grups?
En cada grup fem educació sanitària, parlem d'anatomia, del dolor, de com se senten, des de quan tenen dolor o des de quan tenen la patologia, i també ensenyar com realitzar els moviments correctament, de, per exemple, el braç o l'esquena o les cervicals, què fer, què no fer, i depèn també, ens adaptem una miqueta a la lesió de cada pacient. Segons el que ens explica cada pacient, adaptar a l'exercici a cada pacient.
De dir que són grups que s'organitzen a partir dels consultoris mèdics d'atenció primària?
Sí. És el metge qui ens deriva, és el metge d'atenció primària qui ens deriva els pacients, i segons els criteris podem incluir la persona al grup o no. Llavors, si la persona pot venir al grup, perfecte, i si per feina o perquè és una persona molt gran i no pot assistir, fem una visita presencial i ensenyo els exercicis perquè els pugui fer a casa, amb un seguiment de visita o trucada cada mes, un cop al mes.
Perquè estem parlant això de consultoris mèdics de localitats petites, de pobles?
Sí, se centralitza sobretot als Monjos, que és Penedès Rural Oest, i també estic jo a Penedès Rural Est, que se centralitza al Cap Nord. Estic fent els dos equips.
I actualment quants grups d'aquests de treball estan ja actius, estan en funcionament?
Ara n'estic fent 7 o 8 de grups actius, més o menys, sí. Durant 8 sessions i dura 1 hora a la setmana. Es fa 1 hora a la setmana.
I els objectius de cada grup, quins són? Els heu fixat?
Sí, els objectius, sobretot, és promoure estils de vida saludable, fomentar la pràctica d'exercici terapèutic a llarg termini, o sigui, després de quan acaben el grup, intentem que segueixin els exercicis a casa, mínim 1 cop o 2 per setmana, i que s'apuntin amb alguna activitat que amb ells els agradi. Ballar, ioga, pilates, el que els agradi, aquagym. Intentem promocionar una miqueta la continuïtat de l'activitat a fora del centre.
És a dir, després de passar pel grup, aquestes sessions que comentaves, hi ha aquest contacte, aquest seguiment, en aquest cas per part de tu mateixa.
Sí, s'intenta motivar a la gent perquè s'apunti a activitats a fora del centre. També com un altre objectiu és reduir el consum farmacològic i intentar reduir les intervencions quirúrgiques, si es pogués, amb l'exercici terapèutic.
Perquè si haguessis de fer unes recomanacions bàsiques, així de conjunt a la població, quines serien? En l'àmbit d'això de tenir un bon estat de salut, en l'àmbit de la fisioteràpia, del moviment del cos...
Doncs intentar moure's al màxim, pujar escales, activitats físiques, activitats... no quedar-se sentats al sofà, intentar fer cada dia una miqueta d'activitat per estimular el metabolisme i fer exercicis de força també. En els grups, per exemple, treballem la mobilitat, sobretot de la zona afectada. Treballem, fem reforç de la zona. Quan ja hem guanyat mobilitat, treballem una miqueta el reforç de la zona, segons el dolor, i també finalment treballem, fem estiraments suaus. I depèn dels grups també treballem l'equilibri, important per les persones grans, per les caigudes, i la coordinació de moviments.
I els pacients com arriben a tu?
Els pacients, és el metge qui ens fa la derivació, i nosaltres decidim si pot venir a grup, si pot assistir a grup, o si el pacient no pot venir per temes laborals o per estudis o perquè és una persona gran, els hi fem una visita presencial. I quadrem i llavors els ensenyo els exercicis a la consulta.
Perquè físicament el grup on estaria, els monjos?
El grup a Penedès Rural Oest és els monjos, amb un gimnàs, el gimnàs municipal, l'antic gimnàs municipal.
Hi ha alguna previsió de... extendre o fer altres seus del grup?
De moment estem aquí, ja es veurà. Suposo que quan hi hagi el nou cap ja es treballarà el cap, ja es veurà.
El cap dels monjos,
que encara
ha de començar a construir-se.
Sí, però encara no se sap.
Aquest nou model organitzatiu dels professionals, d'aquests equips, en aquest cas, en aquests àmbits, comentaves, doncs, de la salut, del benestar emocional, de la higiene dental o el teu propi, ja està activat, però fa relativament poc. No sé si encara és molt, molt prematur per fer un balanç de quina és la sensació d'aquest nou model d'implantació d'aquests equips o la teva sensació, com estàs veient que està funcionant aquesta experiència.
I comença a haver adherència de la gent als grups. Normalment els grups hi ha unes 10-12 persones i majoritàriament hi ha bastanta adherència. Sempre en falten dos o tres i depenent també del grup. Però en general comença a haver adherència i a la gent li està agradant.
Amb la idea que situaves abans, no? Per exemple, no? De no ser sedentaris i d'intentar evitar al màxim els fàrmacs.
Això mateix. El més important és que la gent es mogui i ensenyar-li els exercicis correctes per cada patologia o per cada falta de mobilitat d'aquella articulació o de la columna lumbar o les cervicals, per exemple.
Perquè hi ha petites coses, hàbits, mals hàbits que anem adquirint al temps, que es pot corregir amb alguna correcció postural.
Sí, i com per exemple mirar el mòbil, la posició del cap no és la correcta, també la posició de l'espatlla, o quan estem asseguts moltes hores tampoc és correcta. El cos necessita moure's i el cos està pensat per moure's i ens hem d'anar movent cada hora, cada dues hores. Si, per exemple, estem a una oficina, ens hem d'aixecar i fer una mica d'esquats o moure una mica l'esquena, els braços, per mantenir aquesta mobilitat.
I com és la teva sistemàtica de treball? Com treballes?
Si el pacient no pot venir a grup, el cito a la consulta, li faig una valoració més específica, veient a veure on pot tenir més problemes o no, valorant una miqueta la postura en general, i d'allà adapto els exercicis. Depenent de cada patologia, adapto els exercicis i els adapto a cada persona. Això ja és amb individual, que sí que són poques consultes. La majoria, el treball més gran és en grup, en la grup. Majoria de grup, sí.
Però hi ha d'haver certa homogeneïtat en el grup perquè la proposta d'exercici que facis doncs, pugui anar bé a tothom que assisteixi a la sessió.
Sí, sempre intento adaptar-me. Si algú no pot seguir el grup, li baixem els exercicis o que faci menys repeticions o menys moviment, sempre segons el dolor. I sempre els explico que si tenen molt dolor o augmenta aquell dolor, que m'ho diguin per dir-los que parin o que afluixin de fer l'exercici. Sempre està adaptat. Si algú no el pot fer estirat, es fa assegut. Una persona més gran, que no, després no es pot aixecar. Jo intento adaptar-ho a la gent.
Que es faci als monjos no vol dir que totes les persones que assisteixen al grup són dels monjos. Hi ha veïns d'altres municipis?
Sí, i tant, i tant. Tots els veïns del Penedès Rural Oest poden assistir al gimnàs dels monjos, tot i que a vegades per compatibilitat d'horaris, com que no tinc sempre els mateixos horaris de grups, també a vegades venen a Vilafranca, però el centre és els monjos.
I referent a la part comunitària, què ens pots explicar? Perquè suposo que s'ha de treballar molt aquest concepte entre la població, entre els professionals també, no? De veure la salut des d'una vessant segurament no tan intervencionista de curta volada, sinó més integral.
Sí, hem fet diverses reunions amb els ajuntaments de la comarca, sobretot de Penedès Rural Oest, i ens han fet estudis, sobretot es valoren les necessitats de cada municipi per veure en què es pot treballar. Actualment, l'any passat, vam fer ja dos tallers, principalment als monjos i a la Ràpita, i a Sant Martí també. El primer taller que es va realitzar va ser de transferències i mobilitzacions, sobretot a persones dependents que estan a casa, que per ajudar-los a aixecar del llit o cap del llit a la cadira o ajudar-los a aixecar-se, a fer les transferències, i perquè els cuidadors, que normalment són els familiars, no tinguin tantes dificultats i no es fagin tant de mal a l'esquena o a l'espatlla. Més que res, ensenyar, fem tallers d'una hora, dues hores, per ensenyar com mobilitzar aquestes persones sense que cap dels dos es fagin mal, i que els dos intentin participar, sobretot el pacient, que dins del que pugui es participi en la mobilització, per aixecar-se.
I és bàsic el que apuntes, no cal cuidar el cuidador, la cuidadora.
Sí, cal cuidar el cuidador, perquè si ell es fa mal, després no podrem aixecar la persona més dependent. També l'any passat vam realitzar dos o tres tallers al Casal de la Gent Gran, als Monjos, i a la Ràpita, també per estimular una miqueta la mobilitat i la força, estimular el reforç i l'equilibri, treball d'equilibri a la gent que assisteix al Casal de la Gent Gran, dels monjos.
L'augment de l'esperança de vida, l'envelliment de la població, comporta que també hi hagi més necessitat de serveis d'aquest tipus de fisioteràpia.
Sí, sí, sí.
Perquè segurament la feina ha variat força respecte al que fa uns anys us trobàveu els fisioterapeutes.
Bueno, ja fa temps que la fisioteràpia s'està veient que és necessària per tothom, en totes les edats, des de nadons fins a la gent gran, i té tots els camps oberts, fins a l'esport, intervencions quirúrgiques, postoperatoris. Es pot treballar en molts camps, la fisioteràpia.
Perquè abans ho comentàvem, no? La falta d'exercici com una situació que cal corregir, però a vegades per excés, un excés d'exercici intensiu també pot ser contraproduent.
Sí, s'ha de fer esport o moderació, cadascú, depenent de la seva capacitat, i controlant sempre si tenim alguna molèstia, per què tenim aquella molèstia. I no, potser no forçar tant o fer una mica de repòs també és convenient. Si hi ha una lesió, és convenient també anar al fisioterapeuta, no esperar molt tampoc, depenent de la molèstia que tinguem.
Abans comentaves doncs, aquest doble tractament més presencial, aquest grup que fa els exercicis en les sessions amb tu i l'atenció personalitzada si no poden anar a les sessions, aquestes visites que tu fas individuals. Però segurament hi ha un afegit més enllà d'anar doncs, físicament a la sessió de benestar, de presencialitat, d'assistir a les sessions. També reporta més beneficis, no només l'exercici, sinó també compartir un exercici amb altres persones que estan com tu.
Sí, les persones que assisteixen al grup també veuen que hi ha més persones que tenen el mateix problema i ja al parlar ja fa que potser se sentin una mica millor, veure que hi ha gent que té el mateix problema de salut i entre ells s'ajuden, es donen consells, poden dir, doncs jo he anat aquí a fer aquesta classe de moviment de ioga o d'estiraments i entre ells ja es poden vincular a altres llocs. O inclús potser anar junts, també. Socialment, també ajuda.
I un pacient no pot anar al seu metge de capçalera, metgessa, i dir, escolta, vull anar a aquest grup comunitari de fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària. No pot proposar al metge apuntar-se
sí,
al grup?
Sí, ara ja els pacients com que comencen a conèixer aquesta nova fisioteràpia, a l'atenció primària, ja hi ha pacients que van al metge i demanen, vull entrar en aquest grup de lumbàlgia i el metge fa la derivació si creu que és que correspon venir a grup.
Fa uns dies, el dia 6 d'abril, va ser el Dia Mundial de l'Activitat Física. Què ens pots explicar? Per què serveixen dies mundials com aquest? Són útils?
Doncs, bàsicament, per recordar que ens hem de moure, que hem de treballar una miqueta, que no ens hem de deixar anar, que hem de treballar una miqueta el cos. I s'han fet uns cartells des de la Generalitat per promocionar que la gent es mogui més i es poden trobar als ambulatoris i als CAPs. Tot per motivar la gent que intenti moure's més, caminar, tot el que sigui possible, per no quedar-se al sofà.
Segurament la norma la coneixem, però l'altra cosa és com l'executem, si la posem en pràctica, aquesta norma, aquestes recomanacions.
Sí.
Hi ha un gran coneixement d'aquesta necessitat d'estar actius, de no apalancar-se, entre cometes, de no ser sedentaris. Això sí que hi ha molta consciència entre la població o no?
Depèn de... Potser també depèn del rang d'edat. Sí, depèn de l'estatus social, potser també. El que sí que intentem des d'atenció primària, que amb els grups s'intentin motivar o que coneguin algú i que vagin junts a caminar o que facin activitats junts o, bueno, com en el cas de fibromiàlgia, també ja fan una mica de pinya i elles ja pues ja s'ajunten o van a fer el cafè juntes, depèn. Però ja s'estimulen entre elles, es motiven entre elles.
Després del pas per les teves sessions, s'ha continuat l'activitat.
Sí.
Ho heu notat i tu n'has fet el seguiment.
Bueno, ens ho expliquen elles. De vegades que te'ls trobes pel carrer o coincideixen en un altre grup, que també poden assistir en altres grups, ens ho expliquen. Que, bueno, des de llavors ens es troben una miqueta millor i van seguint una miqueta les classes o s'han apuntat a un altre lloc. I sí que així, en general, gairebé tots els grups. Hi ha gent que segueix i hi ha gent que l'any següent vol repetir grup. El grup es pot repetir un cop a l'any, màxim.
Aquestes sessions que comentaves, no?
Sí.
Una desena de...
Unes 8 sessions.
8 sessions.
I és una hora a la setmana. I de fibromiàlgia són unes 12 sessions i són 2 hores a la setmana.
Sempre sí. Amb la derivació del professional.
Sempre amb la derivació del metge.
Doncs ens volíem apropar al funcionament d'aquest equip, d'aquest servei de fisioteràpia que es fa des del Servei d'Atenció Primària i Comunitària. Meritxell Casañas, fisioterapeuta d'Atenció Primària i Comunitària. Gràcies per acompanyar-nos
en aquest
espai de la Veu de la Salut. I fins la propera, una abraçada.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
La cleca camina pel barri, sap el que és bo. camina tranquila, sap per què vacila, no té por. Pensar
és una cançó molt positiva, de bon rotllo, optimista, aquest xalalalà dels Figaflowers, on s'hi suma també Lluís Gavaldà. D'aquesta manera tanquem la primera hora i seguim a les 10:06 proposant-vos Ruta pel Penedès, tot seguint els Miravinya.
Si tu xales, jo xalo i xalem tot el dia. Si tu xales, m'engresco i canto el bon dia. Perquè quan ens posem a xalar, la vida ja no és tan avorrida. Pensant en un món millor, i amb el caliu de la germana que t'abraça com la llum del sol.
Cuerda, huida y vindré de seguida. Ya la...